Sant Jordi esclata als carrers en una diada que apunta a rècord. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Dos milions de llibres i 7 milions de roses. Aquestes són les xifres de vendes que va deixar Sant Jordi l'any passat i llibreters i floristes preveuen igualar-les o fins i tot superar-les, Joan Bota.
Ajuda que Sant Jordi torni a caure en guany en feiner i també el temps que en general acompanya una diada que avui enorgulleix un país que està en plena festa fusionant la cultura i l'amor per aconseguir el que és realment un miracle. Avui es vendran aproximadament 75.000 títols diferents, més de la meitat en català.
Som en directe al Passeig de Gràcia de Barcelona vivint durant tot el dia d'avui en programació especial de Catalunya Ràdio aquesta diada. Però no només és diada aquí a Barcelona. Podem connectar amb Barcelona, però també amb Girona, on el Sant Jordi arriba amb canvis, també amb Lleida i amb Tarragona, on la tradició s'imposa. Montse Camps, Núria Paraire, Noèlia Caselles i Clara Chavarría.
Al centre de Barcelona, al Passeig de Gràcia, s'han viscut moments en què costava caminar amb molta gent demanant la signatura dels seus autors. Entre les cues més llargues, les parades de David Uclés o Regina Rodríguez Sirvent, que ens confessava que no parava de plorar.
Primer, que per mi és un privilegi, però és que, de veritat, plorem molt aquí, però de molta emoció. Ja he plorat 25 vegades i he començat fa 20 minuts, saps?
A Girona, èxit de la nova ubicació de les parades de Sant Jordi en lloc de la plaça Catalunya. La majoria es troben a l'avinguda Sant Francesc a tocar, ben valorada tant pels llibreters com pels gironins, en un dia de sol radiant. Un Sant Jordi que arriba en plena celebració dels 120 anys de Josafat de Prudenci Bertrana.
Sempre és el que més manem, eh? Nosaltres, el tema local, la veritat és que en aquest sentit estem molt contents que els tarragonins doncs, tinguin aquest respecte cap als escriptors de la província.
Aquí, a la Rambla de Ferran de Lleida, satisfacció entre llibreters, floristes i gent que passeja pel canvi de distribució de les parades, que ha permès tenir més espai per caminar i, de moment, ha evitat grans aglomeracions. Molt èxit fins durant aquest matí dels autors que signen aquí a Lleida.
Primer, que per mi és un privilegi, però és que, de veritat, plorem molt aquí, però de molta emoció. Ja he plorat 25 vegades i he començat fa 20 minuts, saps?
A la Rambla Nova de Tarragona l'afluència de gent és constant des de primera hora, molt de moviment a les parades de llibres, tant per comprar-ne com també d'autors locals que signen llibres. De fet, els llibreters apunten que els darrers anys ha crescut l'interès per la literatura de proximitat. Oriol Piques és el responsable de la llibreria La Capona.
Sempre és el que més manem, eh? Nosaltres, el tema local, la veritat és que en aquest sentit estem molt contents que els tarragonins doncs, tinguin aquest respecte cap als escriptors de la província.
Però aquest Sant Jordi és doblement especial per la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
A banda de la programació que sempre fem al carrer, ara mateix i durant tot el dia, emetent des del Passeig de Gràcia de Barcelona, avui celebrem els primers 20 anys d'ICAT i els 10 del desconcert.
Qui vulgui, doncs, també pot anar cap allà. Antiga fàbrica d'Am de Barcelona, Fran Lluís Giró.
Bon dia, sí, doncs molta emoció avui a la tercera planta de la ràdio. Dia gros, dia important, bufant les espelmes dels primers 20 anys d'ICAT. 20 anys de la ràdio inquieta del 2006 fins a aquest Sant Jordi del 2026.
I encara relacionat amb Sant Jordi, tot i que no tant amb els llibres i les roses, el seu discurs de Sant Jordi, de la Diada, el president Salvador Illa demana fer pinya en defensa de la llengua catalana.
L'endemà del pacte del PP i Vox a l'Aragó, que es fixa com a objectiu acabar amb la dèbil protecció de la llengua a la franja, la resta de formacions hi carreguen en contra.
Anem al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Salvador Illa reivindica la seva aposta pel català i defensa la importància d'aprendre la llengua per cohesionar un país en ple procés de regularització d'immigrants.
El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Cada nou catalanoparlant és una nova esperança. És l'èxit col·lectiu del país.
I fora de Sant Jordi, avui també destaquem algú a qui sentíem molt habitualment i que ara feia molt que no sentíem, Mariano Rajoy.
Ha declarat com a testimoni al judici per la trama Kitchen, on ha negat saber res de l'espionatge i destrucció de proves del finançament il·legal del PP sota la seva presidència.
Madrid, Tania Tàpia.
I ho ha fet gairebé basat en monosíl·labs durant mitja hora. No sabia res de res, ni de la Caixa B, ni de la persecució. L'extresorer del partit no creu tampoc que Luis Bárcenas tingués cap gravació amb ell parlant del finançament irregular i destruint proves. Creu que s'ho inventa.
Le puedo asegurar que mi tranquilidad era total y absoluta. Es más, no creo que las tuviera, porque si las tuviera, las hubiera dado a conocer.
Y con sempre, avui també, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Tot el barcelonisme va anar a dormir ahir amb l'alegria de la victòria i amb l'ai al cor per la lesió de Lamine Yamal. Tenim més detalls d'aquesta lesió?
Sí, perquè li han fet proves aquest matí i ja podem dir que Lamine es perdrà tot el que queda de temporada amb el Barça. Té un trencament al bíceps femoral de la cama esquerra. Segons el comunicat que ha fet el club, sí que estarà a punt per jugar al Mundial d'aquest estiu. I al Catalunya Mitjà donarem més detalls i també parlem de l'Espanyol, que juga avui al camp del Rayo, i podreu seguir aquest partit, recordem, a partir de 7:45 a la transmissió del Tot Gira.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Hi ha trams amb molta intensitat. Algunes aturades també a l'entrada de Barcelona pel nus de la Trinitat. També a la Ronda, sobretot avui, en sentit Besòs, en els dos casos, a Vallcarca i a Zona Franca, a la P7 també, i la B30 a Cerdanyola en sentit Girona, però de moment no ens consten problemes en cap punt. I avui mobilitat complicada per la diada, sobretot a dins de les ciutats, que modifica també l'ús del transport públic. A Barcelona, l'Illa Literària s'estén, recordem, de l'avinguda Diagonal a la Ronda de Sant Pere i del carrer Balmes al de Pau Claris.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Sempre ens interessa molt el que ens explica el Francesc Mauri, però avui, dia de Sant Jordi, encara ens interessa més. Mauri, bon dia.
Bon dia.
A veure, fa sol, no fa molta calor, per tant, fa una bona temperatura per passejar, però fa vent, i això vol dir molt de pol·len, i això problemes sí, pels que tenen al·lèrgies, no?
Doncs sí, mira, dades de la xarxa aerobiològica de Catalunya, que té diverses estacions repartides pel territori. Si ens fixem, per exemple, en l'estació que hi ha a Barcelona, els nivells de pol·len són màxims pel que fa a la parietària, els plàtans, el roure i l'alzina. Per tant, doncs, sí, les persones amb sensibilitat doncs ho tenen malament. Em diuen que hi ha mascaretes, en alguns casos, que se'n veuen, com a mínim, i, en definitiva, el vent i aquesta primavera tan exuberant es noten, això sí, amb aquesta temperatura, com deies, més frenada, que, tot i això, continua sent superior a la normal per l'època. I aquesta tarda, on hi pot haver ruixats, és el Pirineu.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Ho dèiem en començar, tot apunta que aquest Sant Jordi tornarà a ser una diada de rècord. I si no ho és, s'hi acostarà. El bon temps, i que sigui dia feiner, ha fet que la gent torni a sortir al carrer en massa arreu del país. Hi ha hagut menys incidències que mai a l'hora d'arrencar el dia, segons que ens han confirmat des del Gremi de Llibreters, i les parades estan donant sortida a milers i milers de títols diferents, Marc Garriga.
El secretari tècnic del Gremi de Llibreters, Maria Marín, ha avançat a 3 que tinc foc, que les perspectives s'acosten a les de l'any passat, quan es va marcar un rècord de més de 2 milions de llibres venuts. I es podrien superar, però alerta que també hi ha un sostre de vendes.
Som 8 milions de catalans i catalanes, som els que som, hi ha les editorials que hi ha, les llibreries que hi ha. Per tant, si estem a un rècord, segurament ens mourem aquí. I per això el gran esforç logístic que fem a tot arreu, i és sempre perquè els 75.000 llibres diferents que es venen un dia de Sant Jordi puguin ser a tots els llocs de Catalunya. El gran repte és aquest.
Des d'Òmnium Cultural, el seu president Xavier Antic ha volgut reivindicar la diada des de l'àmbit de la identitat catalana i la llengua.
És el dia del patró de Catalunya i reivindicar-lo és una celebració i una reivindicació nacional i una mostra de la perseverança de la gent d'aquest país que no vol oblidar qui som. Esperem que el prestigi de les lletres catalanes contribueixi a que es venguin més llibres en català que mai i que això serveixi per augmentar el nombre de lectors en català.
I és que, atenció, només el 23% dels llibres que es venen a Catalunya són en català i des d'Òmnium volen que aquesta dada es reverteixi.
La imatge és molt semblant a totes les ciutats i tots els pobles del país. Avui és festiu, tot i que no ho sigui a l'hora de ser laborable, però sí que la gent ho està vivint com a tal. Fem un recorregut per tot el país per veure com s'està vivint aquesta diada de Sant Jordi. Comencem aquí mateix, a la Superilla del Passeig de Gràcia de Barcelona, que es consolida com el centre neuràlgic del Sant Jordi a la capital i que ha deixat enrere les queixes inicials d'algunes editorials per haver de pagar per poder-hi ser. La Montse Camps l'ha recorregut amunt i avall tot el matí. Montse, què t'hi has trobat? Bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, com dius, el Passeig de Gràcia
Terrassa és un dels grans epicentres de la jornada a Barcelona i aquest any potser hem vist més cues que mai. Cues molt llargues a parades d'autors com Regina Rodríguez Sirvent, lectors que portaven dos llibres, el best-seller Les calces al sol i el recent Crispetes de matinada. Amb el seu característic barret amb un somriure d'orella a orella ens deia que s'estava fent un fart de plorar.
Que la gent quan llegeix Les calces o Les crispetes... La gent plora molt o li toca d'una manera en moments vitals molt importants. I clar, m'ho venen a explicar aquí i són moments que potser únics a la vida per bé i per malament i quan me'l comparteixen, primer que per mi és un privilegi, però és que de veritat plorem molt aquí, però de molta emoció. Ja he plorat 25 vegades i he començat fa 20 minuts, saps?
També llarguíssima cua davant David Uclés, que presenta la ciutat de les llums mortes, ens explicava que des de bon matí que no parava un segon, però que estava molt content.
Muy bien, muy bien. Soy estresado, pero muy feliz. Y sí, esperaba que fuera más o menos así, por el tema del libro que trata sobre Barcelona, el Nadal y demás. Me esperaba mucha gente y está siendo así, pero lo llevo bien. Muy contento. Sí, claro, es un privilegio y estoy muy feliz.
També feliç Eva Baltasar, que quan hem parlat amb ella era víctima d'un atac d'al·lèrgia pel pol·len que hi ha aquí a Passeig de Gràcia.
I, doncs amb molta il·lusió, com sempre, molt contenta. El pol·len m'està fent passar molt males estones, però he començat a esmorzar un antihistamínic, per tant, ho passarem, però estic molt contenta. La trobada amb els lectors sempre és preciosa.
I en tot això val la pena fixar-se també la pregonera d'aquest any, Ali Smith, que estava exultant. Sentim com ens explica que per ella és un somni perquè mirava o un mirés hi havia milers de llibres. Un somriure per ella, un somni per ella i també per tots els amants dels llibres.
It's Sant Jordi, it is only not even 9 o'clock in the morning and we have walked down a street that is all books. Books as far as you can see. This is a dream for anyone who loves books and anyone who is a writer. I'm in a dream.
I ara és moment, Òscar, de fer una parada per dinar i tornar a signar aquesta tarda.
Això és el que ha passat aquest matí a Barcelona, però com dèiem, avui és el mateix ambient festiu pràcticament a totes les ciutats del país. Per exemple, a Lleida aquest any hi ha més parades que mai, però s'ha fet un petit canvi d'ubicació per intentar evitar aglomeracions. El gruix de les parades de llibres i roses s'ha traslladat a la zona més àmplia de la Rambla de Ferran. I sembla que aquest canvi a Lleida ha funcionat, oi, Noelia Casellas?
Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, durant el matí la resposta és que sí, que ha funcionat clarament, que es pot caminar millor i també és més fàcil aturar-se a les parades doncs, a mirar llibres. Així ens ho deia també el Jordi Souto, que és el propietari de la llibreria La Fatal.
Crec que és un encert total, està funcionant molt bé. Pràcticament s'ha doblat l'espai per transitar pels vianants i això permet que no hi hagi aquelles congestions d'altres anys.
I durant tot el matí el que hem vist són moltes firmes dels autors que passen al Sant Jordi aquí a Lleida. Entre ells l'historiador de l'art Albert Velasco amb el seu nou llibre sobre Sixena.
Ho visco molt intensament, content perquè avui trec llibre on intento reconstruir aquesta història i content també perquè avui faig 50 anys.
Felicitat doble, doncs, d'Albert Velasco. Aquest any hi ha una quarantena d'obres firmades per autors i autores lleidatans, una quarantena d'obres noves. Entre elles, el debut novel·lístic del poeta Pere Pena, la nova obra de Marta Alòs, i també títols vinculats al futbol, com els de Juanjo Lecumberri o de l'exàrbitre Xavier Estrada. Un dia radiant aquí a Lleida, fins ara feia força calor, ara fa una estoneta que fa una mica de vent i la veritat és que s'agraeix.
Doncs tot això a Lleida, a Tarragona, el punt neuràlgic de la Diada és, com sempre, la Rambla Nova, que aplega més d'un centenar de parades. Milers de persones remenen entre muntanyes de llibres en un any en què prenen protagonisme les novetats i les vendes dels autors i les autores d'aquell territori. Tarragona, Xavi Espel i Clara Chavarria Domingo.
En els darrers anys, els llibreters han notat com les vendes dels llibres d'autors i autores del territori han anat a més. Ens ho explicaven alguns llibreters i llibreteres, entre elles Gertri Atzarà, de la llibreria Atzarà.
Portem ja 3 o 4 anys que l'autor local puja molt, cada cop més, i estem molt contents per això. I també s'ha fet una pujada important a l'assaig.
Entre els llibres que més destaquen hi ha El somni de Gaudí, de Coi Avalls, o El setge, d'Auda Gascón. El nom de Gaudí també ressona a Reus. Allà l'epicentre de la Diada és el Mercadal i els carrers del voltant, i precisament en el marc de l'any Gaudí s'han repartit 2.500 exemplars del llibre La petita història de Gaudí, de Pilarín Vallès, entre els alumnes de primària de les escoles de Reus.
I a Girona també es viu una Diada una mica diferent de l'habitual, amb un canvi d'ubicació de part de les parades obligat per les obres que es fan a la plaça Catalunya. Des de primera hora, tant la Rambla com l'Avinguda Sant Francesc són un formiguer de ciutadans passejant entre llibres i roses. Girona, Núria Peraire.
Bon dia, doncs ambient com sempre al centre de Girona, tot i aquest canvi d'ubicació per les obres de reforç de l'estructura de la plaça Catalunya, unes obres que es fan per sota la plaça. Una nova ubicació que tant els llibreters, però com també els gironins, ens han dit que valoren positivament.
M'agrada més la plaça Catalunya. Aquí, sem aquest carrer és una mica més estret.
Bé, però a mi sempre la Rambla és com el seu lloc, no?
Jo havia vingut altres anys a la Devesa i ho notava com que hi havia més espai. Aquí queda més acumulat tot.
El gremi està content, però deixa clar que la seva voluntat és tornar a la plaça l'any que ve. El bon temps que hi ha fa que hi hagi molta gent passejant. Alguns esperen a veure què hi ha a les parades per inspirar-se. Altres ja tenen clar el que volen i el que han comprat. Així ens ho han explicat.
De moment només tenim llibres per la Peque. Només tenim llibres per la Patufeta, o sigui, els altres anys era llibre per tu, llibre per mi. Aquest any són, de moment, portem 3 llibres per ella.
Jo m'estava mirant El joc del silenci, que m'acabo de llegir la contraportada i m'agradava molt.
A mi la meva xicota m'ha regalat El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, i molt content.
Tant aquí hi ha novetats, però també clàssics, i entre tots els llibres dels taulells podem veure la nova edició que s'ha fet en motiu dels 120 anys de Josafat de Prudenci Bertrana.
Però la Diada de Sant Jordi no només es viu i es celebra a Catalunya. Per exemple, a Xàtiva, al País Valencià, la llibreria La Costera celebra 50 anys. Una llibreria que va patir agressions per part de l'extrema dreta i que avui és plena de gent i de roses. Xàtiva, Pepa Ferrer.
Hi ha qui s'acosta a la llibreria La Costera de Xàtiva buscant autors valencians com Xavier Aliaga, Toni Cucarella, que més juga a casa perquè és de Xàtiva, o Elvira Cambrils. I hi ha qui intenta encertar-la, siga com siga.
Gramàtica és Girassols.
No acaba d'eixir, és Premi Isabel de Villena, els Premis Literaris Ciutat de València.
M'agrada.
A l'entrada de la llibreria, un gran cartell dibuixat de Sant Jordi i el drac. I a dins, la història d'una llibreria que va néixer a finals del franquisme i on l'extrema dreta va posar una bomba. Cristina va ser la seva fundadora.
Dóna molta emoció veure que després de 50 anys pues, permaneix i que la gent continua sentint per la lectura. No?
Però avui, els qui compren un llibre en aquesta llibreria de referència s'enduran de regal una rosa i El carrer dels llibres, un llibre que explica la història ficcionada d'aquesta llibreria. Josep Gregori és el gerent.
Sobre la història novel·lada de La Costera, que no va tindre uns inicis fàcils, i també sobre les primeres llibreries que tenien llibres en valencià.
A Xàtiva, el Sant Jordi s'embolica amb mig segle d'història a la llibreria La Costera.
Ja us dèiem quan començàvem a les dues que per Catalunya Ràdio avui hi ha una doble celebració. D'una banda, la Diada de Sant Jordi, és habitual celebrar-la, però també estem molt pendents de la celebració dels nostres germans d'ICAT. Aquesta que sentiu, Camins de Sopa de Cabra, va ser la primera cançó que avui fa exactament 20 anys va sonar per ICAT. I per celebrar-ho, l'emissora ha organitzat diverses activitats en directe des de l'escenari dels Bàscules de l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona. A partir d'ara i fins a les 9 d'aquest vespre, s'hi podran seguir en directe els programes Pausa, Loft i Nota de Veu. La festa s'acabarà amb una sessió a càrrec del DJ Trapella. Anem fins allà, saludem un dels realitzadors del Nota de Veu, Frank Lluís Giró, bon dia, 20 anys es diu ràpid, eh?
Hola, bon dia. Si avui som al Sant Jordi del 2026, això vol dir que a ICAT ens toca bufar ja les 20 espelmes que acrediten els nostres primers 20 anys de vida. I ho fem com pertoca a les grans ocasions, envoltats de cultura, llibres, roses i, sobretot, molta música en directe. Ens hem instal·lat a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona per viure-hi una diada plena de cançons i de ràdio, amb la graella d'ICAT gairebé tota sencera sortint al carrer per celebrar aquest Sant Jordi 2026, tan especial per nosaltres, perquè són 20 anys d'ICAT, 20 anys fent la ràdio inquieta.
Doncs deixem els companys d'ICAT en aquesta celebració dels seus 20 anys. Tornem a la Diada de Sant Jordi. Hem parlat molt de llibres, però és evident que l'altre best-seller d'aquesta diada serà La Rosa. La previsió és que se'n venguin uns 7 milions d'unitats, com l'any passat, més o menys. Els floristes s'hi han posat també ben d'hora aquest matí i continuen queixant-se, això sí, de la competència deslleial. Barcelona, Òscar Callau.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquests 7 milions de roses que esmentava representen prop del 30% de les vendes anuals d'un sector que, com deies, denuncia la competència deslleial de les parades de particulars sense llicència. Joan Guillén, president del Gremi de Floristes, ens ho explicava a primera hora del matí a la seva parada al Passeig de Gràcia.
Hem arribat a la cota tope en aquest moment. Vull dir, nosaltres estem calculant que avui a la ciutat de Barcelona, per exemple, poden haver-hi entre 9.000 i 10.000 punts de venda de flor. Això és una oferta que no és viable i, sobretot, també hem de participar al sector perquè tota aquesta flor que està entrant a través d'uns altres canals, diguem-ne empreses opaques o pocs transparents, estan comprant rosa de poca qualitat i al final confonen a la gent.
Al costat de les roses naturals tenim flors artificials, les més fotografiades d'aquesta diada. Les 1.300 flors de Porexpan que decoren la façana de la Casa Balló d'Antoni Gaudí al costat d'una gran senyera, ens ho explica Ingrid Olmo, cap de comunicació de Casa Balló.
Correcte, som icona i és un moment molt emocional per equip i per tota Barcelona perquè bueno, és un símbol, no?, de Sant Jordi. Ho vam dissenyar el 2016, ja portem 10 anys amb aquesta façana de roses. I va ser perquè la Casa Balló representa la llegenda de Sant Jordi, tant a l'interior com a l'exterior.
Un edifici icònic, doncs, vestit amb roses avui, i que és la imatge de la icona de Sant Jordi que arriba des de Barcelona a tot el planeta a través dels mòbils dels turistes.
I encara una cosa més relacionada amb Sant Jordi, perquè hi ha un ampli dispositiu de seguretat a la ciutat de Barcelona per garantir una diada sense incidents. S'han desplegat prop de 300 agents de la Guàrdia Urbana amb l'ajuda de 400 auxiliars que faran tasques més de gestió del trànsit i també 200 Mossos d'Esquadra d'uniforme i també de paisà. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Patrullen principalment pel centre de la ciutat i l'Illa Literària. Cal recordar que es manté activat el nivell 4 sobre 5 de risc d'atemptat terrorista. Els agents també treballen per combatre els furts de lladres que aprofiten les grans aglomeracions d'avui per fer l'agost. La lluita contra l'intrusisme en la venda de roses és una altra de les feines que també estan fent la Guàrdia Urbana. Vendre sense permís pot comportar sancions de fins a 300 euros, 180 si es paga immediatament.
I és que, Mar, molta gent aprofita aquesta diada per muntar una paradeta i acabar fent negoci.
Sí, hem sortit al carrer aquí, a la Diagonal de Barcelona i de la Porta de la Ràdio fins al carrer Ganduixer, un tram d'uns 100 metres, hi ha fins a 7 paradetes de roses. Totes tenen el permís i són d'estudiants universitaris o de batxillerat que volen recollir diners per fer un viatge o pagar-se l'Erasmus de l'any que ve. Alguns ens han dit que fins i tot repeteixen.
El meu germà n'havia fet un any i em va dir que em fes, que estava bé, perquè passes un dia una paradeta, venent roses i te'n portes uns diners.
Volem tindre uns beneficis que siguin el doble del que hem pagat per les roses per persona, però sí que entenem que al final hi ha molts puestos.
Si ho fas bé i fas la parada que quedi més o menys maca, guanyes benefici.
A més, ens diuen, Òscar, que els tràmits per aconseguir el permís són fàcils i gratuïts i en una de les paradetes, abans de les 10 del matí, ja havien venut prou roses per recuperar la inversió inicial.
D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem aquí des del Passeig de Gràcia de Barcelona amb més notícies relacionades encara amb Sant Jordi.
Catalunya migdia. Ja som 11 milions els socis del...
Tros de festa que han muntat a Carrefour.
Què regalen?
Si posem carburant a les seves gasolineres, n'acumulem un 10% al seu estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour.
El 8% habitual més un 2% addicional?
Sí, fins al 4 de maig.
Doncs que continuï la festa. Omple, omple.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 25 d'abril amb un 30% de descompte en begudes acumulat a la targeta. Amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Coincidint amb aquesta diada de Sant Jordi, el president Salvador Illa ha ressaltat la importància d'aprendre a parlar català en ple procés de regularització de milers de migrants. En el seu discurs institucional, Illa també ha aprofitat l'optimisme que respira en un dia com avui per presumir que Catalunya està en un bon moment després d'anys de paràlisi i de confrontació, ha dit. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el president ha evitat referir-se explícitament al pacte de PP i Vox per seguir governant plegats a l'Aragó, però en el fons el seu missatge ha sigut una esmena a l'acord que posa en risc el català a la franja. Salvador Illa ha posat en valor la llengua com a eina de cohesió pels nouvinguts.
El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Cada nou catalanoparlant és una nova esperança. És l'èxit col·lectiu del país.
Ha defensat la importància del català per enfortir els vincles i ha contrarrestat els discursos antirregularització.
A Catalunya ens guia una màxima moral irrenunciable. Totes les persones que viuen i treballen a casa nostra mereixen la mateixa dignitat, els mateixos drets i oportunitats, els mateixos deures i responsabilitats.
Illa ho ha dit des de la Galeria Gòtica del Palau, on després ha convidat 300 persones per recuperar la famosa xocolatada que en el seu dia va fer Jordi Pujol i que feia anys que s'havia aparcat. Al Pati dels Tarongers han coincidit consellers, adversaris polítics que exhibien sintonia i fins i tot dos joves que estan fent el procés de regularització i que ha volgut convidar expressament el president.
Aquesta necessitat de protegir la llengua catalana ha centrat també les declaracions dels líders polítics durant aquesta diada. La majoria de partits han carregat contra el pacte entre el Partit Popular i Vox a l'Aragó que pretén arraconar el català a la franja. A la Rambla Catalunya ho ha seguit el Jordi Corbalán.
Hola, bon dia. Junts i Esquerra han carregat contra el nou atac al català del Partit Popular i Vox ara a l'Aragó, on volen arraconar-lo a la franja. El portaveu de Junts és Josep Rius.
Considerem que és molt greu i demostra doncs, aquesta ofensiva precisament que hi ha contra el català. Però que tampoc cal anar tan lluny quan tenim un president de la Generalitat que, quan li convé, i massa sovint, canvia de llengua i fins i tot és capaç de dir l'èrida.
Per Oriol Junqueras, el PP i Vox no aconseguiran acabar amb el català.
Nosaltres la defensarem sempre i encara que estem acostumats que sempre rep atacs per part de molta gent, també sabem que és una guerra aquesta que sempre guanyarem.
Des dels comuns, Jessica Albiach demana al govern de Salvador Illa més places per ensenyar català i poder atendre tots els immigrants que regularitzaran la situació a Catalunya.
Clarament, 50.000 són insuficients. Ara mateix estem parlant de que 150.000 persones tindran també aquesta regularització. Per tant, com a mínim, necessitem 150.000 places més.
El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, no ha volgut opinar del pacte entre el seu partit i Vox a l'Aragó i s'ha limitat a reivindicar la llibertat creativa també a nivell lingüístic.
La producció cultural ha de ser plenament lliure, només amb el límit del respecte i la dignitat de les persones. I ho ha de ser en l'àmbit de la creació cultural i ho ha de ser també en l'àmbit lingüístic.
Des de Vox, Joan Garriga reivindica el castellà com a llengua comuna.
Tenim una llengua comú, que és l'espanyol, i això té que ser prioritari per poder desplaçar-se per Espanya i no fer fronteres lingüístiques.
Els líders polítics han aprofitat el matí per passejar pel centre de Barcelona i visitar les paradetes dels respectius partits.
Aquest acord entre el Partit Popular i Vox a l'Aragó i que va en contra de la llengua catalana ha irritat molts ciutadans no només a Catalunya sinó també a la franja. Reivindiquen l'ús del català en aquest territori on viuen unes 50.000 persones. El pacte entre populars i l'extrema dreta també inclou l'eliminació de l'Institut Aragonès del Català, l'òrgan que promou la llengua a la franja. Anem a Fraga, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. La gent que parla les diferents varietats del català a la franja veuen amb recel l'acord PP i Vox i asseguren que representa un retrocés en el reconeixement i defensa del seu idioma. Els veïns de Fraga, amb qui hem parlat, aleguen que mantindran la defensa del català més enllà del que decideixin els polítics a Saragossa.
És una llengua que es parla bastant aquí i sí que la defensem, no? La transmitim als fills.
Quan surt el PP, sempre passa el mateix. Ara hem cap enrere del reconeixement de la llengua. Enguany, ja fa pacte en Vox, doncs pitjor. Ja fa 3 o 4 legislatures, lo van denominar la pau.
S'ha de respectar la fable dels pobles, lo fragatí com a tal, lo torrentí, lo miquerençà.
Recordem que el català no està reconegut com a llengua cooficial a l'Aragó. A les escoles depèn dels centres i de les famílies que es facin algunes classes en català. Una franja de Ponent on viuen unes 50.000 persones en una 60ena de municipis en un territori que va de nord a sud on moltes poblacions viuen més de cara a Catalunya que de cara a l'Aragó.
Per cert, ara que parlem del nou govern de l'Aragó, el nou president, de fet és el mateix que hi havia, però que repeteix, Jorge Azcón, ha insistit avui en la mentida que a Catalunya s'exigeix al català per renovar el permís de residència que s'obtingui amb la regularització extraordinària. Azcón ho ha dit avui en una entrevista a Antena 3.
Estamos viendo en Cataluña cómo Salvadorilla va a exigir el conocimiento del catalán para tener el permiso de residencia, lo cual a mí me parece absolutamente inconcebible.
De fet, Azcón ja va dir ahir que caldria fer un examen de català a Catalunya, cosa que tampoc no és certa, Carlos Baraibar.
Sí, Azcón diu això com a mostra de la imposició del català a Catalunya, però clar, aquestes dues afirmacions no són certes, són del tot falses. Per bé que partits com Junts han demanat repetidament que el català sigui obligatori en aquest procés de regularització, ara per ara la Generalitat no pot fixar el català com a obligatori i ni tan sols el govern ha dit que vulgui fer-ho. Ahir el president Salvador Illa sí que va dir que es faria tot el possible perquè la llengua fos important en el procés de regularització i el Departament de Política Lingüística treballa en una normativa nova per, diuen, literalment posar el català al lloc que li pertoca en aquest procés, a falta de concrecions. Ara per ara, el català ja és important en el moment de renovar els papers com el permís de residència o el de treball. Les persones que volen fer aquest procés poden fer cursos de 45 hores que es valoren molt per emetre un informe favorable en aquesta renovació.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida altres coses. Per exemple, tornarem a sentir, tot i com el poquet, Mariano Rajoy.
Catalunya migdia.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? Illetrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga, adéu.
Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'Eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Catalunya migdia.
Passen 2:45 de la tarda. El judici de la trama Kitchen, l'expresident espanyol Mariano Rajoy i la que era la seva mà dreta al Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, ho han negat tot. I ho han fet, a més, rotundament. No saben res ni van ordenar una operació per espiar i per robar documentació sensible a l'extresorer del seu partit, Luis Bárcenas. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El més pur estil Rajoy ha començat qüestionant que M. Rajoy, el asturiano o el barba, sigui ell.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Fent servir evasives i pràcticament a base de monosíl·labs, ho ha negat tot. Ni va ordenar ni va existir una operació per perseguir Bárcenas, ni coneix el comissari Villarejo.
¿Tiene conocimiento de que el señor Bárcenas fuera presionado, amenazado o intimidado por orden de los responsables del partido?
Eso es absolutamente falso.
Ni tampoc va existir, diu Caixa B al PP. Bárcenas diu que Rajoy ho sabia, que el tenia gravat, però l'expresident creu que va de farol. En una línia pràcticament idèntica, la seva número 2 al partit, Maria Dolores de Cospedal, ha negat tota implicació. Sí, ha reconegut 8 o 9 reunions amb Villarejo, totes a petició de l'excomissari, diu, però no per encarregar-li res.
Yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas.
Però uns àudios que el tribunal no ha acceptat com a prova gravats per Villarejo demostren el contrari, parlen de fer desaparèixer la llibreteta, és a dir, els papers de Bárcenas.
Oye, ¿y la famosa libretita dónde descansa? Libretita, sería mejor poderlo parar. ¿Eh?
Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto.
Cospedal, que havia arribat a estar investigada, finalment ha declarat només com a testimoni.
A la informació internacional, el petroli torna a situar-se per damunt dels $100 al barril per la falta d'un horitzó per la reobertura de l'estret d'Hormuz. L'Iran diu que impedirà el pas de vaixells fins que els Estats Units aixequin el bloqueig a què sotmeten els ports iranians. Washington, per la seva banda, no preveu retirar la seva armada per forçar l'Iran a negociar i avui mateix ha tornat a interceptar un vaixell amb petroli iranià a l'Índic. La Casa Blanca reitera que l'alto el foc no té data límit. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. La Casa Blanca confia que l'alto el foc anunciat pel president Donald Trump evolucioni positivament i a finals de setmana es puguin reprendre les negociacions cara a cara amb l'Iran al Pakistan. A Washington, però, hi ha preocupació perquè el règim iranià considera que no es pot parlar de negociacions genuïnes sota amenaces permanents, en referència al bloqueig dels ports iranians que mantenen els Estats Units. Per a no posar en risc la possibilitat que les diverses faccions que conformen la nova cúpula del règim iranià presentin una proposta de pau unificada, l'administració Trump ha optat per no considerar una violació de l'alto el foc als atacs iranians contra portacontenidors internacionals a l'estret d'Hormuz. I mentrestant, s'espera que avui tingui lloc una segona trobada entre Israel i el Líban, en format de reunió de treball a nivell diplomàtic. Les dues parts han de tractar el desarmament de Hezbollah i l'aturada dels bombardejos israelians al sud del Líban.
I els líders de la Unió Europea es reuneixen avui i demà a Xipre en una cimera marcada pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'indret és oportú no només perquè el govern de Nicòsia té la presidència de torn dels 27, sinó perquè un dron iranià hi va explotar al principi de la guerra i va crear alarma a l'illa, a l'Europa i a l'OTAN. L'objectiu era la base britànica aliada d'Akrotiri, on avui ha estat el nostre corresponsal Bruno Forte Amiras. Bruno, bon dia.
Hola, bon dia. En Paniotis viu a tocar de la base militar d'Akrotiri. Creu que la presència dels britànics complica la seguretat de la seva família.
No volem que a Xipre es compliquin les coses, perquè l'altre dia va ser un dron, però no sabem si en una altra guerra potser destrueixen aquesta base i tot el que hi ha al voltant.
L'Eleftherios, un jubilat que passeja pel carrer, veu aquesta base militar com una herència del colonialisme britànic.
Les forces britàniques han de marxar de Xipre. Xipre vol la independència. I que també se'n vagin els turcs. Volem ser independents i una illa lliure.
Les bases militars de Xipre són territori sobirà del Regne Unit, una mena de Gibraltar. El president xipriota vol renegociar el seu futur, però aquesta dona està contenta.
Crec que és millor que es quedin, perquè els turcs ocupen l'altra meitat de l'illa. El meu marit és mig britànic. Està bé que es quedin.
Al poble d'Akrotiri, molta gent treballa a la base militar. En Miquel feia feines de manteniment per als britànics.
He treballat per ells durant 25 anys i mai he tingut cap problema. Quan arribaven em deien: bon dia, com estàs? Vols un cafè? Això és el millor.
I vol que les bases es quedin, perquè si no, 10.000 xipriotes perdran la feina.
Passant 7 minuts de 2:15, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Cada dia pots recórrer 20.000 llegües de viatge submarí, pujar cims borrascosos, tornar-te més sàpiens i fins i tot conèixer el petit príncep. I tot en un tancallibri de fulls?
Avui és Sant Jordi, dia del llibre i la rosa. I al Corte Inglés ho celebrem amb un 10% de descompte a la nostra llibreria.
I només avui, enviament gratis des del web i app.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
A la República del Mediterrani compartim llengua.
però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Atenció a aquesta notícia que pot sorprendre. La guerra a l'Orient Mitjà amenaça el preu dels preservatius. El principal fabricant mundial preveu apujar-los entre un 20 o un 30% per compensar els sobrecostos que li provoca aquest conflicte a l'Orient Mitjà, Jordi Canal.
Sí, la companyia es diu Carex, fabrica més de 5.000 milions de condons a l'any i abasteix algunes de les grans marques del sector, com Durex, també el sistema públic de sanitat britànic o els programes d'educació sexual de l'ONU. És una empresa de Malàisia, al sud-est asiàtic, una zona especialment afectada pel tancament de l'estret d'Hormuz. El seu director general explica que se'ls han encarit la majoria dels productes, molts derivats del petroli, que utilitzen per fabricar, conservar o embolicar els preservatius.
La situació és, sens dubte, molt fràgil. Els preus són cars. No tenim més remei que transferir el cost als clients.
També diu que tenen problemes amb el transport marítim i que els enviaments se fan tardant més temps a arribar al seu destí. Aquí les farmàcies afirmen que de moment no preveuen problemes, que tant elles com els distribuïdors disposen d'estoc. Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies.
En aquest moment no hi ha diferències de preu, no es preveuen manques d'estoc, no té que haver cap problema. Ni per existència d'estoc, en principi, bueno, pot ser una farmàcia que no tingui, però, bueno, en cas puntual. Però no té pas que passar absolutament res.
On sí que s'ha notat, diu Torres, alguna pujada de preu és en els guants de làtex. A banda d'això, ara com ara, no hi ha problemes derivats de la guerra amb altres productes.
I el Departament d'Educació va revocar la condició de vulnerables a 10.000 alumnes el curs passat. Us ho avança Catalunya Ràdio. Són uns canvis que s'expliquen per la millora en la situació econòmica de les famílies que el Departament revisa periòdicament. Aquest curs va començar amb 292.000 alumnes vulnerables, són prop de 15.000 més que el curs anterior, però això no vol dir que sempre siguin els mateixos, Sara Canyete.
Sí, l'alumnat vulnerable agrupa aquells que tenen una situació econòmica precària i també els que tenen problemes d'inclusió o de comprensió de la llengua. Fins ara les dues coses anaven de la mà, però des d'aquest curs el departament ha canviat el criteri i està revisant en quins casos l'alumne només necessita suport per aprendre i en quins casos també necessita ajuda econòmica. Ho explica Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
Estem revisant la realitat d'aquest alumne NSB, si és un alumne que té unes necessitats per al seu entorn cultural o socioeconòmic, que té unes mancances per ajudar-lo a desenvolupar els seus aprenentatges, però moltes vegades pot ser que tingui aquestes dificultats perquè no vagin relacionades amb econòmic, que fins ara relacionava aquesta vulnerabilitat que havia d'anar acompanyat amb una motxilla econòmica.
Les anomenades motxilles econòmiques són ajudes que reben directament als centres educatius per l'escolarització d'aquests alumnes.
Ja tenim aquí a punt la Laia Tudel per tal de fer la informació esportiva, però abans tenim una última hora relacionada amb la citació al president Jordi Pujol dilluns per tal d'anar a l'Audiència Nacional a declarar. Maria Núria Rebelle, què ha passat? Bon dia.
Doncs mira, bon dia. Jordi Pujol, de 95 anys, amb un estat de salut molt fràgil, anirà dilluns de manera presencial a l'Audiència Nacional, tal com li demana el tribunal que el jutge amb ell i els seus fills. Segons han concretat fonts de l'entorn de l'expresident, a Catalunya Ràdio en aquests moments és l'única opció que hi ha sobre la taula. Ho ampliarem a les 3.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba amb la Maria Núria Rebelle i ara sí, queden 18 minuts per les 3.
Catalunya migdia.
Temps, doncs, per la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Els culers estaven avui molt pendents de Lamine Yamal.
I ja sabem que hi ha males notícies perquè es perdrà tot el que queda de temporada amb el Barça.
Es el mejor.
y claro que para nosotros pues es una cagada, porque bueno, es un jugador importantísimo para nosotros. Él estaba jodido aquí ahora en el vestuario porque sabe que es importante para nosotros y necesitamos.
Això és el que deia Gavi ahir, després del partit, després de veure com Lamin Yamal es va lesionar. S'ho va fer just després de xutar el penal i l'únic gol del partit. Estaven pendents de les proves d'aquest matí i finalment es confirmen les males sensacions, perquè Ramon Salmurri, com dèiem, Lamin no tornarà a jugar amb el Barça aquesta temporada.
Sí, espera el que resta de temporada. Segons ha explicat el Futbol Club Barcelona, han comunicat més fa aproximadament una hora, hi ha una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Espera el que resta de la temporada, però compta perquè el Barça especifica en el comunicat que arribarà per la disputa del Mundial. El Mundial comença d'aquí a 7 setmanes, Laia, i pel que sabem, Lamin estarà aproximadament 1 mes i mig, 6 setmanes fora per aquesta lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra. I, a més, el Barça també especifica que s'ha optat pel tractament conservador i que, per tant, se sobreentén que ha descartat el quiròfan.
Per tant, Lamin es perd aquest mes que queda de competició, això vol dir que no juga al clàssic. Exactament. Amb el Barça, i en principi sí que estarà disponible per jugar al Mundial d'aquest estiu.
Comencen 7 setmanes i aquesta lesió són aproximadament 6 setmanes de baixa. El començarà, si el comença on time, però una mica allò just i encara un punt tendre, però cal veure com evoluciona i es recupera d'aquesta lesió a poc a poc, perquè és una rebrincada important per part de Lamine Yamal.
Sens dubte, la mala notícia del partit d'ahir, després repassarem el partit. Parlant de lesions, 12 punts més de Gavi i de Cancelo. Res. Dos noms.
Que en cap dels dos casos, fins i tot avui Cancelo ha entrenat amb la resta dels seus companys i Gavi va demanar el canvi, però més per un desgast físic que no una lesió muscular.
Doncs tot el barcelonisme pendent de Lamine Yamal i fins i tot Marcos García, hem sentit el president Rafa Juste, que parlava precisament d'aquesta lesió i d'aquesta baixa de Lamine.
Doncs sí, justament a l'estand del Barça aquí a Sant Jordi, molt a propet, ha dit Rafa Juste que ara és el moment de veure la reacció del grup, que està convençut que entre tots faran de Lamin i Rafinha.
Doncs home, és una baixa important, però estic convençudíssim de que la plantilla ho tirarà endavant, perquè som això, una família, un equip, i tenim aquesta mentalitat, una mentalitat de guanyar amb tots els que som.
Hem preguntat al president del Barça per la Lliga. Ha fet allò que fa habitualment, ja ho saps, l'ha posat en valor. El Barça ara torna a tenir 9 punts d'avantatge sobre el Madrid i ha subratllat aquesta part, estigueu ben atents i ben atentes, diu que aquesta Lliga es guanyarà i que costarà molt, sobretot en situacions com les decisions dels àrbitres.
És una Lliga que tindrà un valor molt gran. A vegades tens que lluitar contra les adversitats, en coneixeu, a mi no m'agrada queixar-me de l'estament arbitral, però torno a dir-ho, hi ha 6 persones que estan arbitrant un partit, per tant no ho puc entendre, no? Vull dir, no és de rebut que una de les millors lligues del món tingui aquests sistemes amb tan poc control, o que tindrien que ser molt millorables per tots els equips, no només pel Barça.
Ha dit Rafa Juste que és el moment de celebrar de valent la Lliga del Femení. Per cert, per qui pugui celebrar la Lliga del Femení aquesta tarda, l'estand del Barça, 6:45, Quica Nazaret, entre 6:45 i 3:45. És veritat que Quica Nazaret serà l'estrella aquesta tarda, però t'he d'admetre que l'estrella de l'estand del Barça tot el mestí...
Ja sé qui és.
El Cat. És que no es podia saber.
Ara parlarem, evidentment, del femení, d'aquest títol, però abans havíem deixat penjat el partit del Barça masculí. Aquesta acció que ara es queixava Rafa Juste va ser una de les polèmiques d'aquest partit, que afortunadament va acabar bé perquè els blaugranes van guanyar el Celta 1-0.
Sí, tot i ser un partit de perfil baix del Barça, va aconseguir el més important, els 3 punts, resolts amb un gol de penal de Lamine Yamal. Es lesiona precisament just en l'acció del penal i la celebració posterior, i que permet al Barça mantenir els 9 punts d'avantatge amb el Real Madrid. No va ser el Barça elèctric de Hansi Flick, van veure una versió, si ho vols dir així, més conservadora, però sobretot un equip que va buscar una mica més de control a través del joc de Pedri.
Son un equipo que aprieta muy bien al final, pero llevamos los 3 puntos, una victoria muy importante para seguir. Creo que no supimos apretar muy bien a la hora de que ellos metían mucha gente por dentro, corrimos demasiado, botamos metros a la basura que no servían para nada y no nos colocamos bien, hay que ajustarlo para los próximos partidos y mejorar.
Es manté la diferència de 9 punts amb el Real Madrid. Per tant, Laia, la possibilitat que el clàssic d'aquí a 3 jornades sigui definitiu va agafant cos. Ara bé, des del vestidor, Joan Garcia i la resta dels seus companys no volen donar res per fet encara.
No, nosaltres tenim clar que fins que no sigui matemàtic no podem celebrar res. Crec que queden partits molt complicats, d'anar a camps molt complicats, que al final nosaltres estem jugant la Lliga, però hi ha gent que també s'està jugant coses. Llavors, bueno, Tenir clar que cap partit serà fàcil, ja ho hem vist avui, que hem hagut de patir. Llavors, bueno, amb aquesta mentalitat, afrontant els partits al 100%, començant per el d'aquest dissabte, segur que anirà bé.
Avui l'equip ha fet sessió de recuperació. Demà ja tenim roda de premsa prèvia de partit de Hansi Flick. Per cert, a 2:45 ens enganxarà en directe, perquè propera parada dissabte contra el Getafe 4:45.
Partit del Barça masculí, que comences el partit al Camp Nou per megafonia, es va sentir un missatge de felicitació per tot l'equip femení perquè Ruth Vilà, el Barça, torna a ser campió de la Lliga F.
Setena Lliga consecutiva, segon títol de la temporada després de la Supercopa. Una nova Lliga guanyada abans d'hora, quan encara falten 5 jornades a la resta d'equips, i després d'un partit, una victòria 4-1 contra l'Espanyol, que reflecteix molt bé la temporada del Barça, amb moltes jugadores del filial, moltes joves, de fet, amb una mitjana l'11 de poc més de 22 anys, amb debuts en aquest 11 de jugadores com Rosalía, de només 17. El Barça va acabar el partit ja amb algunes veteranes, pensant també en tenir minuts i preparar-se pel partit de dissabte contra el Bayern. Entre elles, Alexia, que estava exultant pel títol.
Molt contenta, superfeliç de viure aquest cicle guanyador, de portar el meu granet de sorra, superorgullosa del treball que estem fent i sobretot felicitant, no? Quan aconsegueixes els objectius, doncs sents que al final tot el treball que hem fet s'ha vist recompensat.
Patri ja va tenir alguns minuts per comprovar que té bé el turmell i per recordar que les lligues no són fàcils de guanyar.
Al final hay que valorarlo mucho, no es fácil haber ganado lo que hemos ganado, haber llegado a las finales que hemos llegado. Parece que se da por hecho que el Barça vaya a ganar o que el Barça vaya a llegar a semis, a final, y creo que es muy difícil mantenerse ahí cada año.
Després de certa polèmica, celebració discreta del Barça a la gespa, poca cosa també al vestidor, i totes a dormir perquè avui s'entrenaven, com els va recordar l'entrenador Pere Romeu.
Sabem que les coses celebren perquè res és fàcil en aquesta vida, res, absolutament res, però també sabem que demà ens aixequem i fotem una turra de vídeo per presentar el Bayern i per entrenar, perquè el dissabte ens juguem segurament un dels partits més importants de la temporada, inicialment.
L'Espanyol, tot i la derrota, va felicitar el Barça amb la satisfacció d'haver fet ja una bona temporada. De la Lliga. En aquest cas, tornar a parlar de la Lliga masculina, perquè avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Rayo Vallecano en aquesta jornada, amb la baixa d'Urco per sanció i el dubte de Cabrera, que té molèsties físiques. I l'objectiu, com anem dient setmana rere setmana, Sergi Andreu, és sumar la primera victòria de l'any.
És la gran obsessió de l'equip, que, més enllà de la classificació, té moltes ganes de treure's de sobre la llosa d'aquesta ratxa negativa i tornar a guanyar. Avui ho haurà de fer sense Urco sancionat i veurem si Manolo pot comptar amb Cabrera, que es dubta amb molèsties físiques, tot i que ha entrat a la convocatòria. A la llista, per cert, són novetat un parell de joves del filial, el migcampista Miguel Londoño i el davanter Lluc Castell, tots dos de 19 anys. El tècnic Manolo González té molt clar que és allò que ha de fer l'equip avui si vol endur-se els 3 punts de Vallecas.
Sobretodo creo que son claves las vigilancias mañana, estar muy concentrados a nivel de las pérdidas, que es donde ellos te penalizan mucho, porque es un equipo que transiciona muy bien y muy rápido. De hecho, su línea primera de presión es agresiva y es fuerte. Después estar muy ordenado, saber cuando no puedes hacer esa primera presión tras pérdida, organizarte rápido. En eso hemos trabajado mucho, en intentar que no puedan correr, y es una de las claves de mañana porque ellos en ese aspecto es un equipo de la Liga top.
El Rayo, per cert, també té baixes més que l'Espanyol. No hi seran Mendy i la gent sancionats, ni tampoc els lesionats Luis Felipe, Álvaro García, Enteca i Diego Méndez. El partit a les 8, des de 7:45, la transmissió a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
I a tot això, encara parlant de l'Espanyol, el capità Javi Puado s'està recuperant de la lesió, no ha viatjat amb l'equip a Madrid, però sí que ha participat d'aquesta diada de Sant Jordi, concretament ha anat a l'estand que té el club pels carrers de Barcelona, i Jan Ortúzar confia en el rendiment avui de l'equip.
Sí, una jornada amb un gran ambient, amb un gran nombre de socis de l'Espanyol, ja que l'Espanyol regala roses blanquiblaus als socis, i on no només ha hagut Puado, sinó també jugadors històrics com Javi Chica, Diego López o una llegenda com és Raquel Cabezón. A banda d'això, el propi Puado ha parlat de la confiança que en té en l'equip per capgirar la situació actual.
Competitivitat de l'equip en tots els partits jo crec que està sent molt bona. Falta guanyar, que és l'important. Fer més gols que el rival i emportar els 3 punts per assolir aquesta permanència i estar més tranquils.
No està sent un bon 2026 per l'Espanyol, tampoc per Puado, que no juga des de l'11 de gener davant el Llevant, on només va poder jugar 4 minuts.
El Madrid torna a jugar, obre la jornada del cap de setmana en un partit a domicili contra el Betis i amb Marta García, el tècnic, Arbeloa, justificant-se avui.
Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria ante una pregunta que la encontré fuera de lugar. Yo creo que podéis mirar desde que he estado aquí cómo he hablado de él, cómo lo he hecho delante de vosotros. Podéis preguntar también cómo hablo de Daniel Carvajal delante de todo el grupo. Para mí es muy claro que estáis intentando poner un papel en esta situación que más que injusto no está justificado.
Doncs aquestes són les justificacions que dèiem, Laia, del Veloa. Primer s'ha justificat, com sentiu, sobre Carvajal, després de les preguntes que li van fer l'altre dia en la roda de premsa, però és que, a més, ha afegit que està a un gran nivell per afrontar el Mundial i que, atenció, és el millor jugador del planter de la història del Club Blanc. No ha sigut l'única justificació d'Arbeloa, que també diu que no li cal motivar els seus jugadors, que ells mateixos ja tenen prou autoexigència i respecte als 9 punts amb el Barça només poden centrar-se, diu, guanyar els 6 partits que queden demà. Betis-Madrid a les 9.
Cinc minuts i seran les 3 de la tarda. Fem una petita pausa i seguim.
Catalunya migdia. Ja som 11 milions els socis del...
El tros de festa que han muntat a Carrefour.
Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
I continua la festa amb les supergangues, com el televisor TCL QLED de 55 polzades per només 299 euros, fins al 26 d'abril.
Únic, s'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Recorda-ho. Només fins al 8 de maig, gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Els més grans en imaginació són els petits.
Per això i per Cor i el Corte Inglés celebren el Dia del Nen amb un 25% de descompte en una selecció de joguines de primeres marques.
Barbie, Fisher-Price, Lego, Disney Princess, Play-Doh, Playmobil...
Jugar és una activitat essencial pels infants.
Del 20 al 26 d'abril, un 25% en joguines i per Cor i el Corte Inglés.
Perquè s'ho passin en gran...
Els petits.
A la botiga web i app.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Menys de 3 minuts i les 3 de la tarda. Avui hi ha hagut recepció de la Diada de Sant Jordi amb esportistes olímpics i paralímpics a Barcelona i estaven pendents del que deia el regidor d'Esports, David Escudé, sobre l'ascens al Sant Andreu, Maria Chesena, i la situació del Narcís Sala.
Sí, perquè Escudé ha aprofitat aquest acte per referir-se al futur del camp del Sant Andreu després de l'ascens de categoria. El regidor ha assegurat que l'Ajuntament treballa per canviar la normativa de la Federació Espanyola que obliga a tenir camp de gespa natural. Escudé diu és injusta i poc solidària.
El problema és una normativa contra la que l'Ajuntament de Barcelona doncs, porta temps lluitant-hi, que és absolutament insostenible des de tots els punts de vista. És insostenible mediambientalment, és insostenible també socialment i esportivament, perquè això vol dir fer fora doncs, tota la promoció de futbol tant a l'Europa com al Sant Andreu, i és insostenible també, evidentment, econòmicament amb la gestió de la pròpia instal·lació.
Unes declaracions que arriben amb el club quadribarrat celebrant l'ascens i amb el debat obert sobre si el Narcís Sala es podrà adequar a les exigències de la nova categoria. I tot plegat en el marc de la recepció a Sant Jordi de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb esportistes olímpics i paralímpics que han rebut la medalla dels campions de Catalunya.
Un punt més del dia, Marta.
Doncs mira, per exemple, que el Barça de bàsquet està a punt d'eixir en avió en direcció a Mònaco perquè demà se juga allí el futur de l'Eurolliga. Una victòria manté l'equip en els play-offs, però ja sabeu que una derrota posaria el punt i final a la temporada europea. Demà tots els detalls amb l'Ernest Macià. Un nou podi de Paula Blas i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, que va de guanyar el cap de setmana l'Amstel Gold Race, doncs ahir va fer podi en la Fletxa Valona. La clàssica belga va acabar tercera en una cursa que va guanyar Demi Bollering. L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo en superar el Brescia italià per 10-6. En canvi, el Ganchet Reus no va tindre tanta sort en l'Europe Cup. S'ho jugarà tot dissabte. I situació molt enrarida al Pons Lleida. Només 3 dies després de guanyar l'Europe Cup, Edu Amat deixa la banqueta de manera imminent. I això, que la Lliga encara no s'ha acabat. Tot vindria per eixer perquè el club volia reemplaçar-lo de cara a la temporada que ve, però com dèiem, Laia, la Lliga encara no s'ha acabat i ell ja no vol dirigir l'equip. Veurem com acaba tot.
Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández, des d'aquí, des de l'estudi del Passeig de Gràcia.